Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Payaplan.
Imagina't el plan. Connectat a la màquina.
Les dents.
La meva és dona i jo.
Fot callar!
Fotíem... Fotíem a l'acte sexual... Els dos sense dents i amb el got amb la dentadura allà a la tauleta nit.
Ai, va,
i ens la miràvem si ho sabíem.
RAC 1.
Demostra-li cada dia que l'estimes doble. Troba ara Seiya el regal perfecte pel dia de la mare, aprofitant un 15% de descompte en la segona unitat amb peces de roba fins al 7 de maig. El regal perfecte el tens a Seiya. Ara les botigues Seiya i online.
Gerard Romero.
Ja de ben petit somiava amb ser periodista esportiu, tenir el favor i el suport de milers d'aficionats, i aquí em teniu, però no estic sol. Un equip jove m'acompanya i em permet arribar a tot arreu.
Però, i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sol. Les infermeres.
Infermeres?
Infermeres.
Hi ha ganes de fer vacances? Amb MSC Cruceros, aquesta primavera aprofita els nostres descomptes d'última hora embarcant des de Barcelona o amb còmodes vols. 8 dies amb tot inclòs des de 679 euros per persona. Reserva a la teva agència de viatges o a msccruceros.es i descobreix el futur dels creuers.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Dissabte 6 i diumenge 7 de maig t'esperem a Tremp a la Fira Pallars, terra de Supercordea. Amb mercat firal, amb artesania, productes agroalimentaris dels Pallars i segona mostra de formatges d'ovella del Pirineu. Dissabte al vespre, Pallars Food Fest i diumenge, 8è dinar popular, Pallars, terra de Cordea. Més informació a ajuntamentdetremp.cat i a eldeugust.com.
El 27è Triumvirat Mediterrani et convida el 6 i el 7 de maig a l'Escala per transportar-te a l'època grecorromana i gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 6 i 7 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
Més informació a visitlescala.com.
Els dies 6 i 7 de maig viu la Fira Modernista de Terrassa.
Aquest any el món de la dansa és el protagonista.
Amb més de 300 activitats per fer un viatge al passat i reviure la ciutat del 1900.
Gaudeix d'aquest apassionant cap de setmana ple d'història, cultura, patrimoni i molt modernisme.
Fira Modernista de Terrassa el 6 i 7 de maig.
Consulta tota la programació a firamodernista.cat.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Descobreix l'expressió de la Tempranillo amb la nova selecció especial de grans vins de Ribera del Duero de Gourmet La Vanguardia. Filos de Blas Serrano 2016, Lleiroso Reserva 2017 i Marqués de Burgos Criança 2019. 6 vins negres valorats en 5-4 euros, ara per només 64. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
Prepareu-vos, que ja són aquí
les colònies de RAC1.
Aquest any,
tercera edició.
Del 25 de juny
a 9 de juliol a l'Alberg de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic.
Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast amb els professionals de RAC1.
I a més,
hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries.
Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesracu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofònics.
Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som...
de Colonials.
RAC1. Tots som 1.
6 de la tarda, 4 minuts, seran cridats a files, senyor Virgili, Vicenç Martí, senyor Bullas.
Sí.
Bueno,
okay.
Vostè no tant, perquè no, no té fe, no, cal, no crec que el convoquin. Les Terres de l'Ebre que entren en situació d'emergència per la sequera.
Ai, ai. Ah, sí.
El convocaran, eh?
Bueno,
Joan Torres.
Anirem, anirem.
Doncs sí, perquè la situació també és preocupant en aquella zona. La conca hidrogràfica de l'Ebre, inclòs en aquest escenari a les Terres de l'Ebre, el pitjor dels previstos per aquest organisme, a tots els municipis de les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. També empitjora la situació la Noguera Ribagorçana i la Pallaresa, que entren en situació d'alerta, que és el pas previ al d'emergència. Si no plou aviat, la conca hidrogràfica de l'Ebre reconeix que aquestes dues comarques també passaran al nivell més preocupant. Això pot fer que els pagesos tinguin més facilitats a l'hora de demanar ajudes i també provoca que els regants hagin de fer el que estigui a les seves mans per garantir el subministrament d'aigua als municipis. D'aquesta manera, les Terres de l'Ebre se sumen a la situació de pràcticament tot el país, que també està en situació d'alerta màxima per la falta de pluges. Fa uns dies, de fet, els regants del Delta ja van acordar fer servir la meitat d'aigua pel rec de l'habitual. El Banc Central Europeu dona a entendre que continuarà pujant els tipus d'interès perquè la inflació encara és massa alta. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, assegura que queda molt camí per recórrer.
It's not so much the destination that matters, but the journey.
Importa la destinació i el viatge, i encara estem en viatge. No estem parant i sabem quines són les circumstàncies actuals i el que hem de fer. Les futures decisions asseguraran que tornem a l'objectiu de fer que la inflació torni a situar-se al 2% a mig termini.
Sufficiently restrictive to achieve a timely return of inflation to our 2% medium-term target.
Això després que avui el BCE hagi tornat a pujar els tipus 0,25 punts, deixant-los al 3,75%. La nova pujada podria arribar al mes de juny. Si finalment es dona, seria la vuitena consecutiva. Aquesta previsió xoca amb la de la Reserva Federal dels Estats Units, que hi va pujar els tipus, però va obrir la porta a aturar-se i deixar-ho aquí. L'associació que es va crear per ajudar les víctimes dels atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils es dissoldrà. La Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme ho acaba d'anunciar en una roda de premsa on ha assenyalat la Generalitat i el Ministeri d'Interior com a responsables del seu tancament. Lamenten que no han rebut el suport institucional que esperaven. Més detalls des del Col·legi de Periodistes, Eudald Martínez.
Sí, una roda de premsa que encara està en marxa i en què l'entitat està repassant amb duresa el llistat de greuges que han viscut els darrers 5 anys. A la Generalitat, per exemple, li retreuen que encara no hagi creat l'oficina d'atenció a les víctimes que va prometre el conseller Elena, i al Ministeri la seva política restrictiva a l'hora de reconèixer les víctimes i els arguments que han fet servir per denegar algunes peticions. Ho acaba de dir la presidenta de la UABAT, Sara Bosch.
Han estat denegades amb arguments tan perversos que, francament, ens causen vergonya professional. No seria la trajectòria de la furgoneta. No aportar informe d'assistència del dia de l'atemptat a una víctima amb lesions psicològiques. Més que sense cap mena de lògica, indignants.
De moment, per tant, no està clar qui mantindrà fer-se càrrec aquestes víctimes. En aquests 5 anys, l'OBAT ha atès més de 200 víctimes dels atemptats. Algunes d'elles també han volgut ser presents en aquesta roda de premsa.
I ara els esports amb Dani Aguilar.
Espanyol i Girona juguen aquesta tarda a partir de 8:15 els seus partits de Lliga d'aquesta jornada intersetmanal. En el cas dels blanquiblaus, al camp del Sevilla, enviat especial de RAC1, Joan Camí.
L'Espanyol ja ha arribat al Sánchez-Pizjuán, on d'aquí menys de 2 hores jugarà contra el Sevilla. Tot i que el resultat d'avui no serà definitiu, torna a ser una obligació guanyar una final per no despenjar-se de la lluita per la permanència. Els blanquiblaus segueixen depenent d'ells mateixos per continuar a primera divisió la temporada que ve. A l'espera de conèixer els 11, Luis García no podrà comptar ni amb Braithwaite sancionat ni Grajera lesionat. En canvi, recupera César Montes i Edu Expósito.
I en el cas de Girona, a casa contra el Mallorca. Última hora des de Montilivi, Miquel Agut.
Poca expectació de moment a Montilivi per aquest partit entre el Girona i el Mallorca, bàsicament perquè és dia feiner i encara és massa d'hora. S'espera, això sí, que quan comenci a rodar la pilota a 8:15 hi hagi una molt bona entrada per intentar empènyer l'equip cap al somni europeu, un cop la permanència ja és a la butxaca. La gran incògnita serà saber si Mitchell repetirà els 3 centrals que van jugar al camp del Sevilla o si avui tornarà els 4 defenses, un cop Arnau ha superat el partit d'ascensió que el va deixar fora de la visita del Pizjuán.
Tots dos partits els podreu seguir a RAC1 des de les 7. A més, en bàsquet, el Partizan i el Madrid juguen a partir de 8:15 a l'Eurolliga. En cas de victòria del Serbi s'enfrontarien al Barça a les semifinals, i encara avui tenim l'inici de la final a 8 de la Champions League i patins amb el Barça, jugant el seu partit de quarts contra el Barcelos portuguès a les 10 de la nit.
I pel que fa al temps, acabarem el dia sense precipitacions en espera d'un divendres en què tampoc hi haurà ruixats ni tempestes. Serà un dia en què a estones el cel estarà emblanquinat, però en general estarà més aviat assolellat. En les hores centrals, a la costa ens mourem entre els 18 i els 22 graus i a l'interior del país, en molts casos, en guanyarem un parell respecte avui.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé. Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, a RAC 1, amb Esther Muñoz.
Aquest dissabte 6 de maig al Viatge Bé farem un viatge amb tota mena de luxes. Anirem a les Illes Seychelles i també als Estats Units. Vindreu, oi?
A RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Són les 6 de la tarda, 10 minuts. Un dia més hem de parlar del futur, de la tecnologia. I per començar, amb Josep Corbella, periodista especialitzat en ciència i salut. Josep, bona tarda.
Molt bona tarda.
Començarem parlant d'aquesta ressonància magnètica funcional del cervell que et pot arribar a llegir la ment. Això és el que han demostrat científics de la Universitat de Texas, a Austin, als Estats Units, que han realitzat una investigació amb un grup de voluntaris. Aquest és una de les qüestions que avui abordarem amb el Josep. A veure, per començar, per què hem fet aquesta... O sigui, quin era l'objectiu de fer aquest experiment? Perquè llegir-te la ment, quin és l'objectiu de llegir-te la ment?
Mira, un dels objectius que van explicar en roda de premsa és per persones que han perdut la capacitat de parlar per una lesió o per una malaltia, com pot ser una ELA. Hi ha hagut intents fins ara perquè aquestes persones es puguin comunicar quan ja no poden parlar, doncs d'implantar elèctrodes al cervell per intentar interpretar els senyals del cervell. Això és molt invasiu, no es pot fer a gran escala, i aleshores poder fer el mateix amb una tècnica d'imatge des de fora el cervell no invasiva podria facilitar la capacitat de comunicació d'aquestes persones.
Aquest el que passa, moment, una cosa, però després sabries el que vol dir i també el que pensa, que igual no vol dir. No. Aquesta persona que no sap parlar...
No, alerta.
Aviam. Sí, aviam, sí. Faria,
Està ben vist, això.
Sí, ho acabo de veure ara mateix.
I la policia...
Perdoni un moment. Sí, sí. A veure, li vaig dir una cosa. O calla fins a les 7, o em fot un esparadrap a la boca. Perquè avui ja no puc més de vostè. Queda clar?
Aquesta és la teva democràcia, molt bé.
No, no és un tema de democràcia.
El sultán del Vallès.
No, és que és un plasta... Però és que no es pot aguantar.
Se porta tota la tarda així.
Tota la tarda.
Cada dia ens dona.
A veure, anem al que ha dit el senyor Boia, que per una vegada és interessant.
Era interessant. Era interessant.
Sí,
està bé. Ha sortit com per casualitat, eh?
Bueno, però torni a preguntar-li.
Se'n recorda el que ha dit, no?
Que és graciós, ell. No, que clar... Tu, una persona que pot parlar, poses aquesta màquina, aquesta cosa, i pots saber què és el que ens vol dir.
Una persona
també,
que no pot parlar.
Una persona muda o ha tingut un accident, tu pots saber què és el que ens vol dir. Però també saps allò que no ens vol dir.
Exacte, el que pensa.
El que pensa i igual no... Sí, i tu saps tot aquell pobre home.
Doncs miri, el primer que li diria és, aquesta tècnica a dia d'avui no es pot aplicar si una persona no vol que li apliquin. No ens poden llegir el cervell si nosaltres no volem, perquè requereix la cooperació de qui es llegeix el cervell. És cert que si en un futur que la tecnologia és perfecta, que no sabem si serà possible o no, però si en un futur passés que la tecnologia es perfecciona fins al punt de poder llegir el cervell de persones que no volen que se'ls llegeixi, ja tindríem potser un problema de convivència, perquè, per exemple...
Assististe, tots aquests aquí sapiguessin el que penso jo d'ells, va. De què riu, vostè? Eh? De què riu?
No he rigut, són nervis.
Mare de Déu, que si de vostè penso coses molt grosses.
Permeten continuar amb l'explicació?
Sí. Pot dir res aquí.
A veure, els resultats del projecte els ha publicat la revista Nature, Neuroscience. Quines són les conclusions a les que ha arribat? És a dir, això és possible, però a partir d'aquí...
Mira,
es podrà aplicar, no s'aplicarà?
T'explico com s'ha fet. I això ens indicarà què pot passar a partir d'ara. Bàsicament hi ha un grup de voluntaris que s'han deixat registrar el cervell amb ressonància magnètica mentre estaven mentre se'ls explicaven històries i se'ls posaven podcasts durant 16 hores, han tingut molta paciència i totes aquestes dades
que, 16 hores que, a dins
d'aquell
trasto,
Jesús. I aleshores aquestes dades del seu cervell s'han introduït en un sistema informàtic per ensenyar aquest sistema informàtic a decodificar, a entendre, a interpretar com funciona el seu cervell. I totes aquestes dades, que són enormes, s'han processat amb intel·ligència artificial. Un cop el sistema informàtic estava instruït, aquests mateixos voluntaris se'ls ha demanat que imaginessin paraules, que imaginessin frases, se'ls han mostrat vídeos muts, i sense dir res, el sistema informàtic s'ha enregistrat la seva imatge cerebral i el sistema informàtic ha decodificat el que estaven pensant, però no estaven dient. Mm. Per tant, se'ls ha llegit la ment.
Amb lletres, o sigui, sortien lletres.
Sí, sí, el sistema informàtic ha produït llenguatge.
I és precís, és a dir, si una persona pensava en cotxe, en el concepte cotxe...
El sistema informàtic deia cotxe. No, però... no donava la paraula exacta. Per exemple, en un cas en què la idea en la qual estava pensant...
O sigui, et dona la idea.
Sí, per exemple...
Però això és una mica perillós, és el que deia el senyor Boigas, perquè, clar, es pot malinterpretar... clar, si no és exacte, que és, ara mateix és impossible, clar, pot dir tot un seguit de paraules que potser no són les que vol dir aquella persona.
El sistema sabia el que la persona pensava, sabia la idea general, sabia una cosa que era com més profunda que el llenguatge. Si la frase era era un exemple que van posar els investigadors, tal persona no té carnet de conduir, el sistema informàtic el que va interpretar és tal persona no sap conduir. No va interpretar la paraula carnet, sinó el que la persona havia pensat a partir del que se li havia dit. Per tant, això d'entrada té una importància gairebé filosòfica, que és que demostra que hi ha un pensament sense llenguatge, que el pensament és més profund que el llenguatge, que això és un tema que ve des de la història de la filosofia, durant 100 anys s'ha estat discutint si es podia, hi podia haver pensament sense llenguatge o no. Hi ha un pensament que és més profund que el llenguatge, que és el que capta aquest sistema. I efectivament no capta les paraules exactes. Aleshores, a partir d'ara, imaginem que la tecnologia progressa. Què pot passar? Per una banda, que es sofistiqui fins al punt que se'ns pugui llegir el cervell sense haver d'estar aquestes 16 hores quiets amb una màquina de ressonància magnètica, o bé també pot passar... Deixeu-me fer un incís. Quan el que havia après el sistema informàtic del cervell d'una persona s'ha provat amb una altra persona, no ha funcionat. Ah. Per exemple, si a mi jo deixo que l'ordinador sàpiga què penso, i aquest ordinador després te l'apliquen a tu, no sap el que penses. I al revés, si el teu, jo no sabria el que jo penso. Per tant, a hores d'ara és individualitzat. És possible que, a mesura que la tecnologia progressi, es trobi que els nostres cervells, les nostres maneres de pensar són tan diverses que no hi ha una màquina, diguem, universal per tots que es pugui posar en una comissaria de policia.
Perquè això la Conxita ho sap.
La Conxita.
El salva bé.
Del polígrafo, claro, dice la verdad, miente.
Aleshores, el tema polígraf és interessant, perquè el tema polígraf...
Però tu no li disseguessis la corda, a veure.
No,
és molt interessant. Se't treu el tema del polígraf de la Conxita de Telecinco, no, perquè... i tu vas i li segueixes el fil.
Quin risc us té, aquesta tecnologia? Una és que es desenvolupi fins al punt que ens pugui llegir el pensament, que no sabem si passarà, però l'altra és que es pensi, que es malinterpreti, es pensi que es pot desenvolupar i s'utilitzi per llegir el pensament encara que no pugui llegir. Això sona una mica complicat. El polígraf és un exemple. El polígraf, el que és el detector de mentides, s'ha utilitzat de vegades per mirar a veure si una persona mentia o no. No és fiable. No és fiable el polígraf.
Ah, no?
Però s'ha utilitzat de manera que el veredicte que es deriva del que llegeix el polígraf és un veredicte injust. I amb aquesta tecnologia, si les autoritats d'algun país autoritari o no tan autoritari pensen o fan creure a la gent que es pot llegir el seu pensament, és una manera de ser arbitrari i condemnar qui els interessi condemnar. Per tant, aquí hi ha un seguit de riscos.
Serà que el polígraf no s'ha fet servir...
Hombre, pero vamos, a mí me lo han pasado muchas veces. Y así sí, no sirve para nada.
Es que no estamos hablando del polígrafo que se hace servir en un programa de televisión de entretenimiento. Se hace servir, por ejemplo, doncs, a serveis secrets, a la web de la CIA, a l'FBI...
Bueno, pero a mí me preguntaron si era Feliz Conxello...
Sí, pero es que no nos interesa si es Feliz Conxello o no nos interesa.
Yo dije que sí. Dijo la màquina que mentia.
I aleshores el que demanen els propis autors d'aquesta investigació és que reguli el tema que diuen la privacitat mental abans que la tecnologia es desenvolupi més, perquè per fer-ho de manera preventiva abans d'hora que ens posem d'acord en quins casos es pot i en quins casos no es podria llegir la ment d'una persona.
Jo mesura que vostè i el senyor Salamartín i tanta gent va explicant com va venint el futur, cada vegada veig més aquestes pel·lícules en què la gent quedarà tota...
Saps quina feina tindrà en el futur? Reguladors, perquè tot s'ha de regular, s'ha fixat en això? Sí. Més coses noves que s'han de regular. Sí, un regulador és guanyar la vida, però ben guanyada.
Va, anem amb una qüestió que vostè segur que hi sucarà pa, perquè és la seva especialitat.
Ara no penso dir res, aquesta cosa.
Doncs, no és que no es pot dir res, eh?
No es pot dir res.
Anem amb una informació, podríem dir un punt escatològica, perquè l'Administració de Drogues i Aliments d'Estats Units, la FDA, ha aprovat la primera pastilla de material fecal oral.
Què?
Una pastilla que servirà...
Merda per la boca!
Que servirà per prevenir de la recurrència d'una infecció molt concreta. A veure...
Si em fa de temps que mengem merda. Si em fa de temps.
Això li he de donar la raó, però ara parlem d'una pastilla feta de femta. A veure, Corbella, exactament de què es tracta això?
Mira, és comparable al que passa amb les donacions de sang. Una donació de sang, què és? Una persona que té una sang en bon estat, que la dona, perquè una persona que està necessitada per malaltia de sang, en rebi. Això mateix passa amb la microbiota intestinal, que és un tipus de... En fi, que està al colon. Hi ha persones que tenen una microbiota extraordinària amb una composició bacteriana òptima, i hi ha persones que tenen una microbiota doncs, de menys saludable i que tenen malalties a causa d'això. Aleshores, hi ha un nou tipus de perfil de donant, que és el donant de microbiota, que acaba sent un donant de femta.
Hòstia...
Aleshores, s'ha vist que amb una malaltia concreta per ara, si hi ha un trasplantament fecal, un trasplantament de microbiota, aquesta persona que té la malaltia greu millora. I a partir d'aquí, la malaltia concreta és una infecció causada per un bacteri que es diu Clostridium
difficile. La meva vocació, és que clar... No, que sempre dius que sóc poc productiu, poc productiu. Jo sí que produeixo. Hi ha una cosa que produeixo, com tothom. I això podria vendre...
Deixi que acabi d'explicar,
sisplau. I produeixo sense suar, sense feinada, vull dir que em surt sol i que podria...
Sí, com a tothom.
És que he trobat el perfil del meu sentit de vida.
Vostè és un altre maleducat, perquè fa com el... És que aquí és el gros, que fa com el...
No ha acabat,
no ha acabat d'explicar.
Aviam, acabo de trobar el meu sentit de la vida, aviam,
no,
és una cosa important.
No ha acabat,
Roger.
És
un moment d'eufòria que té vostè.
Silenci, no ha acabat Josep Corbella i vostè és interrompint. Endavant, sisplau.
Si no he dit res.
No, li estic dient amb ell.
Digue.
Aleshores, en els casos de persones que tenen aquestes malalties derivades d'una mala microbiota intestinal i que no es poden tractar amb antibiòtics, perquè el primer intent és amb antibiòtics, s'ha vist que si es fa un trasplantament de microbiota o trasplantament de matèria fecal, milloren. I fins ara com s'ha fet? Amb colonoscòpia. Ha funcionat, però no deixa de ser un procediment que és molest. Extremadament molest. I d'aquí ve la idea, i si poguéssim fer el mateix amb una pastilla que es prengués per via oral? Perdona, la pastilla està adequadament tractada i recoberta perquè no te n'adonis.
Està amb una cobertura però d'aquí, que porta una càpsula.
La femta de qui és?
No se sap.
Donant.
D'una persona que...
No és un donant
aquí a les aigües fecals, no.
No, no, és...
D'un donant de femta.
Sí. Sí, sí.
I com ho saben? Qui? O sigui, tenen a l'hospital uns donants fitxades, unes persones que vostè té una bona qualitat.
No. A mi no em consta que això aquí a Catalunya s'hagi fet ni que estigui desenvolupat. No sé si es fa o no, però sé que als Estats Units hi ha alguns centres de donació de femta perquè estan treballant en aquesta línia. Aleshores, es fa una anàlisi perquè potser ets un donant i resulta que el senyor Buigas, que aquesta és la seva vocació, un cop se li fa l'anàlisi, resulta tenir una femta de molt mala qualitat.
Si ho veiessis, el que trec jo, hòstia...
Escolti, no, per favor.
No
parli aquí d'aquests temes, de veritat.
Aviam, com és que el nom.
Sí, perdona, jo faig molts gasos, eh? Un dia vaig encendre un caliganyo al vàter, va explotar, eh? Vaig cremar tot. La roba cremada, vaig sortir negre, semblava...
Les cavalcades aquelles que a vegades hi ha gent embatumada.
Aquell dia que hi va haver com un fogonazo.
Tots els vidres de tots els vidres de l'illa de casa van rebentar, eh?
Va ser un recordo que jo era menjador. Hi va haver un fogonazo, una llum.
I un cràter allà al
vàter. Va ser com una flamarada. Una...
Un cràter allà al vàter, dos metres de fons, va quedar, eh?
A veure si podem continuar.
Vaig quedar jo assegut, i un cràter a sota, tot el cul cremat.
A veure si podem continuar. Digues,
i el puro a la boca.
Però es va encendre el puro o no?
Sí, collons, si es va encendre. Es va encendre...
Se't va apagar un moment. Va quedar com a...
Bueno, però ja era això, ja era l'objectiu.
Sí,
de que
sí, però no vaig poder xupar... Vaig... Bueno, en fi...
Alguna cosa més?
M'ha posat un gif.
Va, fent-te un segon. No, una cosa...
Bueno, és que no us ho sabeu acabar aquest tema. Ja està, és que he de passar amb un altre.
Els agrada el tema.
No, deixa'm
els inspira.
Per què en lloc d'una pastilla que fa mania...
Sí, què vol ara?
Hem pensat en un supositori. Un xupa-xups, no? Un supositori?
Doncs mira, no li sabria dir.
Perquè el supositori... Seria molt més adequat un supositori. Exacte. Estic completament d'acord.
A veure,
no, supositori depèn. I patapam.
Supositori va directe... A veure, perdó un moment.
Supositoris...
Va directe al lloc on
a vostè li encanta directe. El supositori, que un dia li dic però... que li llogaré una sessió de supositoris que li entraran en forma de metralladora. Té una falera amb els supositoris. A mi no els vull veure ni en pintura.
Ens els posem, ell i jo, el Marcelí, ens els posem. Sí. Ell me posa a mi i li poso un vell supositori.
Quina cosa més sòrdida, per favor.
I els junto amb vaselina.
Va. Bueno, anem, ja estem, no? Del...
Per mi sí, sí, però... No? Vale.
Pues va, anem amb els resultats molt positius en un assaig amb un fàrmac per endarrerir Alzheimer. A veure, de què estem parlant?
D'on animava, es diu.
Ui, perquè no... Mira,
farem,
animar,
ho farem bueno, més fàcil.
Bueno, explica'ns aquest fàrmac...
Si et costa recordar el nom...
Bueno, de moment no és que em costi, sinó que me l'hauria d'apuntar, però mai saps si tard o d'hora n'haurem de fer ús. A veure.
Ho poso en context, t'ho explico. L'Alzheimer és una malaltia d'evolució molt llarga, dura molts anys, i té com dues fases, simplificant-ho. A una part hi ha una proteïna que s'altera en el cervell, que es diu la beta-amiloide, i posteriorment s'altera una segona proteïna que es diu tau. El que s'ha vist és que els símptomes, el deteriorament cognitiu important es produeix coincidint quan hi ha l'alteració de la proteïna tau. Però com que l'alteració de la beta-amiloide ve abans, s'ha pensat que potser si es pot aturar la beta-amiloide es podrà aturar tot el procés que porta al deteriorament cognitiu. Aleshores, hi ha una línia de recerca des de fa anys per desenvolupar fàrmacs, anticossos, contra la beta-amiloide. Aquest donanemab és el tercer que s'aprova als Estats Units, tots tres els últims any i poc, i la part positiva és que demostra, ha trobat resultats positius, ha trobat que endarrereix, frena la progressió de la malaltia. I per tant això vol dir que aquesta hipòtesi d'intentar actuar sobre la proteïna beta-amiloide pot funcionar i pot ajudar a impulsar la investigació en aquesta àrea i demostra per primera vegada que hi ha una línia de tractament, una estratègia de tractament que pot frenar la progressió de la malaltia, no la cura,
bueno,
no la fan enrere, però la frena. El que passa és que això s'ha de començar a prendre en una fase relativament inicial de la malaltia, perquè la fase amiloide és la primera. Per tant, encara no hem vist quin efecte té realment 10 o 20 o 30 anys més tard. Però si el que s'acaba aconseguint és que el moment en què una persona perd l'autonomia i està discapacitada s'ajorna uns anys, tot això que s'hi guanyarà. Aleshores, no sabem encara com es traduirà això en benefici pels pacients, però sí que indica que hi ha per primera vegada una estratègia terapèutica per frenar la progressió de la malaltia.
Bé, i abans d'acabar, ha finalitzat ja l'alerta de salut pública per Covid o no? Com ho tenim, això?
Mira, amb això és possible que aquesta setmana tinguem una notícia important. Sí.
No, bona tarda, la notícia Cabezas. No l'hauria de donar vostè, senyora Cabezas, sinó
no,
crec que l'ha de donar...
Internacional.
Sí, exacte, l'ha de donar l'OMS.
L'OMS.
Mira, just avui...
L'OMS.
L'OMS.
L'OMS. No sé, semblava que parlés de Lance Armstrong. Bueno, digues, perdona.
Avui es reuneix el comitè que assessora el director general de l'OMS sobre el tema Covid, que no s'havia reunit des del gener, se'l reuneix quan se'l demana, per avaluar.
Ara no es coneixeran perquè anaven tots amb mascareta, arribaran sense mascareta.
Quin és usted? Com espantats,
com espantats asseguts. A vosaltres no sé si us ha passat. Això ha passat, eh? Hi ha gent que l'has conegut fa molt de temps amb la mascareta i ara que la gent se l'ha tret.
Et saluden.
No, però t'imaginaves una cara diferent?
Les dents.
I la veus i... A veure, hi ha opcions que ha millorat la situació, però hi ha gent que li diries, si vols seguir amb mascareta...
Clar. També...
Ja estava bé, no?
Li millorava. Sí. L'aspecte.
Sí.
Àfrica està a punt de llançar-me un ganivet. Bueno, digues, perdona.
Acabo la frase que he deixat a mitjà.
Jo mateix, el primer. Jo em sembla mascareta guanyava molt. Sí.
Origen en burque.
Des de que me l'he tret. Bueno, digues, endavant.
Bé, pels que recordeu la primera part de la frase, punts suspensius, per avaluar si s'acaba, es dona per acabada l'emergència de salut pública internacional que es va declarar el gener del 2020, després de 3 anys. I podria ser que avui o demà el senyor Tedros digués... Donem per acabada l'emergència de salut pública internacional. Això no vol dir que el virus hagi desaparegut.
El que vol dir
és que els sistemes sanitaris ja s'han recuperat, tota la població mundial està immunitzada, el nombre de casos greus ara està estabilitzat i és baix, i per tant el que tenim és un virus que es comporta com un nou virus respiratori més. No és igual que els altres, cadascú té les seves peculiaritats, poden anar sorgint noves variants, una miqueta que facin onadetes, sí. Però bàsicament la situació a nivell global està estabilitzada. Per tant, la fase aguda de la pandèmia ha acabat. Això és el que voldria dir en el cas que el senyor Tedros demà segurament surti i digui que s'ha acabat. Esperarem a veure què decideix.
Sí, esperarem.
La senyora alcaldessa...
El que li passa, que sembla que estigui a punt de treure un pollastre, però...
I pel que dèieu de les mascaretes...
Pollastre del Prat.
Pel que dèieu de les mascaretes...
Pota blava.
Ha donat la sensació que anava a treure una erupció de pollastre del Prat.
Que no ho tingui jo, també, si ho sé d'alcaldessa.
Digues, perdona.
No, que
ben
aviat aquí a Catalunya i a Espanya s'eliminarà l'obligatorietat de mascaretes en farmàcies.
Sí,
en
sí, la gent ja no la porta. És el més ridícul que hi ha, entrar a la farmàcia i demanar-li una mascareta al farmacèutic. Això és el que faig jo ara, que no la porto. Arribes allà, perdona, el primer de tot, abans de res, dones una mascareta, poses mascareta, demanes i te'n vas i te la tornes a treure. Vull dir, és que és absurd, és una cosa absurda. Josep Corbella, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
En 3 minuts posarem música al programa i ho farem amb Montse Vidal. Què ens explicarà avui? Doncs no ho sé, ara ens ho explicarà.
Versió RAC 1.
La venda privada de la Roca Village ja és aquí. Del 4 al 21 de maig gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village en marques com Baix, Levis o Vans. T'esperem de dilluns a diumenge. I recorda, la venda privada és només per a membership. Uneix-te a larocavillage.com.
El Marc ha fet 15 anys i és un crac del futbol. Acaba de guanyar el seu primer campionat important i li ha regalat la seva medalla a la Núria, la seva mare. Probablement els millors regals no es comprin, però si vols tenir un detall, recorda que a Montse Interiors fem un descompte especial del 20% en producte propi per al Dia de la Mare. Montse Interiors. Felicitats, mares.
Recordes les despeses que et van cobrar quan vas signar la teva hipoteca? Et van cobrar taxació i notaria? Si és així, cal saber que aquesta clàusula és abusiva i pots reclamar la devolució de les despeses. No perdis temps. Truca'ns al 926 40 02 o entra a riagasociados.com. A Riaga Associados. Fem-ho fàcil.
Aconsegueix amb La Vanguardia el Trapana Bateria Universal de Bosch valorat en 145 euros amb 99. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't de regal aquest potent Trapan Bosch. Truca al 933-481-482, rep el diari cada dia i converteix-te en un professional del bricolatge amb La Vanguardia i Bosch.
Ja que passes un terç de la teva vida dormint, almenys que no et surti car.
Del 4 al 17 de maig, Hipercor t'ofereix fins a un 50% de descompte en una selecció de matalassos i bases i finançament a la teva mida.
A què esperes per canviar?
Perquè descansis tu i la teva butxaca.
Consulta condicions a Hipercor i a Hipercor.es.
A Electrodomèstics Calvet trobaràs la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics i aires condicionats amb la màxima classificació energètica. Compra productes eficients i rebaixaràs la teva factura de la llum. Ara pots pagar les teves compres en 12 mesos sense interessos. A Calvet trobaràs la marca Midea. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del rec.0 d'Igualada. El dimecres 10 de maig a la 1 del migdia visitarem el Festival Eclèctic de Moda, Cultura i Gastronomia.
Home, el rec, m'encanta! I tenen grans marques, moda d'autor i sostenible i propostes culturals i culla de carrer. Quin festival, amigues, quin festival.
El dimecres 10 de maig, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del rec.0 d'Igualada.
Si veniu tindreu l'enorme privilegi de veure el rec i de veure'm a mi. Que mira quin cos.
RAC U. Toca, toca. Tots som U. Versió RAC U amb Toni Clapés.
Quatre minuts passen de dos quarts de set del vespre. Anem a posar una mica de música aquesta tarda de dijous, que sempre és agraït. Queden pocs dies pel Festival d'Eurovisió, que enguany se celebra a Liverpool, ja ho sabeu, que ho va inaugurar fins i tot els, el rei d'Anglaterra, un certamen que ha servit de plataforma a molts artistes per després desenvolupar la seva carrera. I d'això avui ens en parlarà Montse Vidal. Montse, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs sí, parlarem d'inicis musicals avui. En el cas d'Eurovisió, per exemple, doncs ABBA va aconseguir la seva projecció mundial gràcies a la seva participació al festival. Celine Dion i Olivia Newton-John van aconseguir obrir-se al mercat europeu també gràcies a aquest pas. I sense anar més lluny, tenim doncs fenòmens com en David Bisbal, la Chenoa o la Beth, que gràcies a OT, o també fins i tot...
I Jordi Ramos, que ha sacat el libro.
Ah, això mateix, claro, també.
D'aquí des de l'Eurovisió i Catalunya i
molt
tot.
Poc, sí, molt poc sí, promocionat, sí. RAC1.
Pues más que el tendrías que entrevistar, porque a mí me encanta.
Però també artistes sorgits d'altres doncs, plataformes, com claro, Talent Shows, claro. Eufòria, amb en Triquell, amb Mariona Escola, entre altres artistes, doncs, que també han trobat aquí una plataforma. Per tant, si d'aquí a uns anys busquem els seus inicis, estaria bé recuperar doncs, aquests moments. No? Avui us porto precisament això, els primers moments musicals en públic d'artistes que avui dia són autèntiques estrelles internacionals. Comencem amb un noi que va començar a cantar i actuar de molt petitó, a Honolulu, on va néixer. Sí. 4 anys ja pujava als escenaris i era l'imitador d'Elvis Presley. Primer l'escoltem.
Imitador d'Elvis Presley.
Absolutament, i després...
A veure si sabeu qui és.
Us dic qui és.
Jo no sé qui és.
Jo tampoc. Tenia només 6 anys.
No afina gaire.
Aquests 4
anys no afinava gaire. Suposo que ha millorat.
Les
coses com són. Aquí no afinava.
El vídeo us el recomano. Us el recomano. Ara us diré qui és. Només dir-vos que aquesta fama d'imitador d'Elvis, l'imitador d'Elvis més jove del món, va traspassar fronteres. Al New York Times li van començar doncs, a dir així. El petit Elvis li feien entrevistes. I és un artista que va créixer envoltat de música, ja que tota la seva família s'hi dedicava. Uns anys després, ara esbrinarem qui és, va trobar al seu lloc al panorama internacional aconseguint números 1 com aquest.
M'encanta.
Sí, eh? Bruno Mars va començar la seva carrera musical imitant Elvis Presley.
Us recomano,
us recomano de veritat el vídeo en què es veu vestit, és a dir, cara
com Elvis,
caracteritzat igual que Elvis,
de mini Elvis, de mini Babidel.
I atenció als moviments, a més, perquè ho imita tot molt bé. La veritat és que
això
molt
bé. Això lo fan en la Voz Kids, en la Voz Kids, sí, i sí, que ara sí, me suena aquí, sí, lo fan. Sí.
Bé, també imitava Michael Jackson a Bruno Mars als seus inicis. Un dels primers contractes musicals que va signar Bruno Mars va ser amb la discogràfica Motown, com sabeu, bressol de grans estrelles de la música, i que des de la seva fundació doncs, ha descobert grans talents, com el que escoltarem ara. Un artista amb un talent innat que tocava instruments com l'harmònica de manera autodidacta i cantava d'aquesta manera. L'escoltem en directe, en un directe del 1963, quan només tenia 12 anys.
Quan el cantant fa
Ha d'anar coordinat, una mica de ritme.
El seu cap té tanta aigua al cap que no sap que quan un cantant fa ie, vostè ha de contestar ie. Ni arriba a aquest extrem. És que va tard i malament. Bueno, sí.
És que aquesta aigua, perquè no l'aprofitem...
Va com un por.
Aprofitem-la per...
Va, seguim.
Us he de dir que és Stevie Wonder.
Què dius?
Quan tenia 12 anys. Aquesta cançó va ser el seu primer senzill, es diu Fingertips. Es va convertir en l'artista més jove en arribar al número 1 del Billboard i això pertany a un disc en directe enregistrat a Chicago, anomenat The 12-Year-Old Genius, el geni dels 12 anys d'edat, que Berry Gordy, el fundador de la Motown, va batejar d'aquesta manera pel seu talent i també com a Little Stevie Wonder. Bé, amb aquesta discogràfica...
Tots són Littles, eh? Little Stelvis, Little Stevie Wonder, falta Little President...
Venia a nivell, a nivell comercial, doncs també...
Little, no, Little, petits.
Quedava bé, exacte.
Stewart, Little Stewart.
Bé, un artista que creixeria amb aquesta discogràfica que el va veure néixer professionalment, aconseguint més tard números 1 com aquest. És una cançó de l'àlbum Songs in the Key of Life, del 76. Amb aquesta, entre d'altres, triomfava amb Sir Duke, que m'ha dedicat a Duke Ellington. Va, canviem. Ara anem a escoltar com sonava una de les estrelles més grans de les últimes dècades, amb només 7 anys d'edat, el 1988, amb això ja us dono una pista de l'edat, quan va guanyar un concurs musical infantil a Houston, la seva ciutat natal.
Ratoncito Pérez.
No sé qui és, jo.
El Ratoncito Pérez. Pues és la fill gran. I ara es diu Raton Pérez.
No, ja sé qui és.
La ratada Antequera. No.
Vostè sap qui és?
No serà la les ardilles?
Una noia que és morta.
Una noia que és morta?
No. Mica Costa.
La Whitney Houston, diu vostè.
No, que sí. No, que va.
Amb una banyera, pobra.
De fet, jo ja entenc que Costa, diferenciar, però
Mica Costa,
Mica Costa va tenir una època, home, sí, jo la recordo, m'encantava.
Sometimes a Wonder.
Home, i tant.
Era preciosa
era aquella cançó.
Era preciosa.
Però en aquest cas és Beyoncé.
Ah, sí?
Als 7 anys d'edat.
Què me diu?
Sí, un any després d'aquesta actuació, amb només 8 anys, entra a formar part d'un grup que, bé, que es deia Girls Time, eren tot noies, que més tard canviaria el seu nom, pel de Destiny's Child, i a finals dels 90 doncs, es convertiria en un dels grups més destacats.
Podria esperar una miqueta a créixer i cantar després, perquè
sorpreses. Ella, no, ja cantava bé,
sí.
El que passa és que la gravació és antiga.
Aquí, perdona, Vidal, ha estat una mica al cap de...
No cantava massa bé.
A veure, jo els gorgoritos. El problema...
Se m'està fotent la veu seva al cap.
És que crida una
mica. Va, doncs l'escoltem ara, en l'actualitat.
A l'arma de la
nevera. Va.
Pues de vegades he canviat la veu.
Home, la té més maca ara, eh?
Bueno. Jo em quedo amb Nica Costa. Busca amb Nica Costa.
A Nica Costa m'encantava, a mi.
Sí, posa Nica Costa.
I la Whitney Houston, aquesta pobra...
La clàssica, la va ser... Només tenia un èxit, eh, Nica Costa?
Sí.
Eh?
Només en tenia una.
Una, però bueno, què?
Te va costar fer-ne una altra.
Li costa.
No, que va fer un LP, eh?
A la Nica li costa.
Sí, sí, sí.
Aquí tenim aquesta gran veu. Clar, evidentment, la gravació és més actual, està més ben produïda. Estem parlant d'un vídeo de l'escola, per entendre'ns. Vull dir que tampoc no tenia qualitat de so, però ja se li veien unes taules suficients.
Sí, no, se li veia...
Per cert. Mira,
preciosa.
Posa mono, perquè se m'està... Ara. Aquesta noia que se n'ha fet de Nica Costa, ara.
Ara t'ho busco.
És la Marisol de...
Sí, tot, de para ti todo es Marisol, arriba... Claro. Ara.
Mira, té 50 anys.
Como Bárbara Rey.
Aquí.
Tu ara em dones a triar entre Nica Costa i Beyoncé? Per mi no hi ha color.
A mi Nica Costa... No.
Jo em quedo amb Nica Costa.
O sigui,
a mi Beyoncé no li arriba el sol a la sabata a Nica Costa.
Ara aquí potser t'has passat una mica, eh?
Que sàpigues que està casada, que té dos fills, que està casada amb un cantant que es diu Justin Stanley i que ha col·laborat amb Prince, Frank Sinatra o Britney Spears, entre d'altres. Va fer una carrera musical molt breu, sobretot als anys 80.
Va fer un disco.
I després...
No, i aquesta amb el Frank Sinatra...
Ha desaparegut del mapa mediàtic.
Total. Home, potser la història no li ha fet prou justícia, però clar, Beyoncé és l'artista que més era més guanyat de la història.
Bueno, a vegades la vida és molt injusta, eh? Donen la fama amb un i resulta que el bo era l'altre.
Això també és
veritat. La sort és boja.
Vinga, ara un impacte, eh? Anem amb una banda de tres germans britànics, tot i que es van mudar a Australia quan la seva família ve quan eren petits, i que el 1960 començaven a actuar en programes de televisió. Aleshores, tenien les edats de 14 anys el gran i 11 anys els dos més petits.
Igual va estar major. Sembla un anunci de cereals dels Yankees.
Escolta, que veig també que la Nica Costa ha anat de gira amb Coldplay.
Sí, home, i tant. A la maleta.
Que no seran...
Que sí, amb Coldplay i amb la canadenca Nelly Furtado.
Però si no, amb els Coldplay no l'he sentit mai, jo.
Aquí ha anat de gira amb altres bandes.
Amb algun concert concret.
M'apunta a l'Àfrica, als Cors. Anava als Cors. No que fes de talonera.
No, això no.
A mi repeteixo, m'agrada més Nica Costa que Beyoncé.
I aquests qui són?
Mira.
No són los Lichis.
En aquests moments...
Los Levis, són los Levis.
En aquests moments, com dèiem, el 1960, encara no sabien que anys més tard serien nomenats els reis de la música disco. Això és una altra pista que us dono,
Los Lichis.
I que el seu nom artístic faria...
Aquí vostè ho ha clavat.
Mira, gairebé eren els Brothers Gibb, els Bee Gees.
Los Lichis.
Està com una estàtua. O sigui, no mou ni un dit del peu.
Com és possible?
De veritat, no ho entenc. Quina poca marxa que té vostè.
Que el mouen, sí, perquè l'han de vestir. I jo li dic jo que el mouen tal com queda, l'han de moure, i ja t'ho diuen. Que...
Ai, Toni, compte amb el que dius ara.
I després pot ser que els hi posis fàcil, eh? Que si no l'han de moure molt i a vegades es trenquen les coses. Bueno,
Potser el senyor Marcelí, en aquest cas, no recorda la cançó, però...
Sí. Aquesta, perdona, era de Fiebre del Sábado Noche.
Aquesta pel·lícula.
Eren els reis de la música disco.
Ui, tant.
Els dos germans petits són morts i el que queda, que és el gran, té artritis.
Miri, li torno a repetir. Com torni a parlar, el foto d'escales avall.
Doncs mireu, abans els hem sentit amb un estil prou diferent, totalment diferent, i a finals dels anys 60 van començar a enviar maquetes, demos, a mànagers arreu del món, entre d'altres Brian Epstein, que era el mànager dels Beatles. Aleshores, a partir d'aquí van aconseguir un contracte discogràfic, van enregistrar un disc, i amb el primer senzill van debutar molt bé al Regne Unit i als Estats Units. Li van anar molt bé, al top 20 van entrar. Sí, però no perquè fossin molt bons o perquè tinguessin un cop de sort, sinó perquè... A la portada del senzill només deia el títol, que es deia New York Mini Disaster 1941, i no
curtet,
portava...
Curtet, títol curtet.
Sí, sí, molt fàcil pels locutors. I no portava cap nom de qui era. Aleshores, com que era 1967, els disjòqueis, els locutors musicals, es pensaven, donaven per assumien que eren els Beatles. I clar, aleshores tothom va començar a radiar la cançó, tothom va començar a punxar la cançó i van arribar, com dèiem, al més el de les llistes d'èxits. Després es va veure que no eren els Beatles. Però voleu sentir com sonaven? Perquè
sí, home.
La terra, o era la confusió, i ja tenen un aire, així sonava.
Molt diferent per això de l'estil que van agafar després, eh?
Totalment diferent. Clar, van arribar als 70 i o sigui, van entrar amb el disco.
Els va fer el canvi de veu al revés, aquesta gent. Se'ls va tornar fita. Un cas invers.
No, el que passa és que van optar per el seu conegut estil, que era el falset.
Ah,
el falset,
sí. Ah, falsejat.
Germans, el, clar, el, no, falsejat no.
Falset.
El falset. Bé, recordeu el programa aquell del club de Mickey Mouse? Bé, aquí es va emetre anys després, però va ser un planter d'artistes a principis dels 90, que després arribaven tots aquí. Escoltem una de les veus que hi van passar. Avui dia ella té 42 anys, aleshores en tenia 12, i així versionava Whitney Houston.
Faig aquests gestos de Gente Secreto perquè aquesta cançó és, forma part de la banda sonora del Guardaespaldes amb Kevin Costner.
Dotze anys tenia
aquí la Cristina Aguilera,
doncs
que versionava molt bé aquesta cançó al programa El Club de Mickey Mouse, en què va coincidir amb Britney Spears, amb Ryan Gosling o Justin Timberlake. Ara, mira, sentirem la Cristina Aguilera cantant la mateixa cançó 24 anys després.
A veure.
Amb 36 anys, a duet, atenció, que això va ser també gros, amb l'holograma de Whitney Houston, cantant a les dues alhora, és a dir, l'holograma i ella. Aquesta mateixa cançó, primer se sent ella, Cristina Aguilera, i després sentirem com presenta Whitney Houston, com la introdueix, i aleshores se sent Whitney Houston.
Em permets, molt bé l'Aguilera, però no arriba a Houston.
Ara sentiràs la Houston.
Ara la Houston. Oh,
ladies and gentlemen, Whitney Houston.
Això ja va dir Jodorowsky de El Langostino, que se quedó a medio camino del jamón.
Okay, eh?
Què dius ara?
Vols dir que no et vas grillant a mesura que va pensant la temporada?
Sembla que és droga com aquestes cantants.
Dic que Jodorowsky...
Sí.
Va dir que és droga. El Langostino se quedó a medio camino del jamón.
El bo és el jamón. La Whitney Houston és la jamona.
Jo estic d'acord... Jo estic d'acord amb Jodorowsky. Que la Aguilera és el Langostino. Que s'ha quedat a medio camino del jamón.
Que també és droga.
No enteneu, realment, no enteneu.
No té un gemell, no té un dromedari.
Defensaré sempre que Whitney Houston, per mi, és la millor vocalista femenina dels anys 90, 80, 90 i finals del segle XX. Ara bé, Cristina Aguilera, amb aquesta actuació, és una passada, realment, com ho fa. I després també recomano el vídeo que inicialment s'havia d'emetre per televisió a la final del programa The Voice, el 2016, però finalment el van censurar perquè l'holograma no tenia prou qualitat per ser emès televisivament, però a YouTube es pot veure i realment fa una sensació de veure aquí aquestes dues vocalistes tan perfectes cantant a duet gràcies a la tecnologia juntes, no?, amb aquesta cançó. Bé, dels talent shows s'han sorgit molts artistes que avui dia omplen també estadis. El següent cantant també passarà per l'estadi olímpic, igual que Beyoncé hem sentit abans. Doncs aquest també, aquest any. Mira, Toni, aquest t'agradarà. Així sonava el seu càsting al programa X Factor al 2010, quan tenia només 16 anys.
Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Less than 1 minute old. And I never thought through love we'd be making one as lovely as she. But isn't she lovely?
Made from love.
És Harry Styles. Harry Styles, home, quan es va presentar a X Factor, que per cert el van rebutjar, ell, a ell i a tots els components de One Direction que es van presentar, però després el Simon Cowell, que és un senyor que té molta vista comercial, no sé, els va repescar pel concurs i els va ajuntar com a grup i van participar com a grup, van quedar en tercera posició, però, clar, tothom ja els coneixia, One Direction. Per cert, recordem, el 12 de juliol a l'Estadi Olímpic.
Què passa?
Per què poses aquesta cara?
Ara aixeca
les celles?
Tinc a punt per anar-hi.
Ah!
Sí, sí, ja us ho explicaré. Pot ser una decepció?
Per què?
No, però...
Perquè això us ha encantat a la vida.
Fas moltes expectatives del concert, veurem a veure.
No. El que passa és que no ens podem esperar mai que el concert soni com el disc. Ja.
Bueno, però jo he vist alguns directes del Harry Styles. Ja me les he estat mirant, però dies, perquè em vaig obsessionar amb aquesta cançó, l'he arribat a escoltar 500 cops, i l'he escoltat en directe, en concert, a les televisions, en directe a les teles, o sigui, i no em decebrà. O sigui, tinc la sensació que en directe no decep el públic que el va veure.
El so, i a mi em fa la sensació també que ell, com a artista, a la seva actitud a l'escenari, independentment del so...
Estic totalment d'acord amb tu.
Crec que això és el que...
Vas a veure un espectacle.
Farà, exacte, donarà espectacle, així que ja ens explicaràs.
No, finalment. Vas a veure un sarcòfag amb un que ve a cantar des del sarcòfag.
Mira, un artista que també va debutar molt jove al món de la música, el recordareu per aquesta cançó, un dels seus èxits més importants. Va assolir un èxit internacional amb aquesta cançó, amb Valerie, als 80, però als seus inicis l'estil era més blues rock, va fundar diferents bandes com Spencer Davis Group o Traffic, i així sonava, atenció, amb només 15 anys. If I ever lay my hands on a dollar again,
gonna hold on to it till the eagle rings. Sí. Ei, hola, amigo, ¿qué tal?
Bien, aquí está.
4 minutos y llegaremos a la cita.
Mire, ya está.
Es el momento de...
¿De qué?
Que no toques tu receptor, que te quedes con nosotros.
Yo no toco nada.
Que yo despida a Montse Vidal. Montse, gracias, muñeca.
¿Com, muñeca? Perdó.
Bueno, es que soy locutor de los años 60. ¿Qué narices
Ay,
quieres? Gracias, bueno, muñeca.
A vosaltres.
Gracias a todos los oyentes.
Gracias a ti.
Y mañana volvemos aquí con más música,
no, sisplau,
y más imbecilidades. Esta emisora RAC1. Rick One.
¿Eh?
See you later.
¿Qué digo?
Rick One.
¿Me pots repetir?
No sé.
No sé entendre res.
See you tomorrow.
No sé què. Sembla que m'ha passat.
Bye bye. Bye bye. Bye bye.
Bye bye.
On va? On va?
Demostra-li cada dia que l'estimes doble. Troba ara Seilla el regal perfecte pel Dia de la Mare, aprofitant un 15% de descompte en la segona unitat amb peces de roba fins al 7 de maig. El regal perfecte el tens a Seilla. Ara les botigues Seilla i online.
Sabies que una sola gota de sang et pot ajudar a canviar la vida? Pel Dia Mundial de la Insuficiència Cardíaca, vine el 3 i 4 de maig entre les 10 i 2 quarts de 8 a la plaça de la Universitat. Podràs fer-te una prova senzilla per conèixer el risc de patir malaltia renal crònica, diabetis o insuficiència cardíaca. Perquè escoltar els teus ronyons surt de tu. AstraZeneca, el diagnòstic precoç surt de tu.
Ja amb ganes de fer vacances? Amb MSC Cruceros, aquesta primavera aprofita els nostres descomptes d'última hora embarcant des de Barcelona o amb còmodes vols.
8 dies amb tot inclòs des de 679 euros per persona. Reserva a la teva agència de viatges o a msccruceros.es i descobreix el futur dels creuers.
Els dies 11 i 12 de maig, els concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona hem preparat una selecció de vehicles nous amb condicions de preu del Saló de l'Automòbil. I a més et regalarem dues entrades per poder gaudir els dies del Saló. Aprofita les condicions només a Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona.
Dissabte 6 i diumenge 7 de maig t'esperem a Tremp a la Fira Pallars, terra de Supercordea. Amb mercat final, amb artesania, productes agroalimentaris dels Pallars i segona mostra de formatges d'ovella del Pirineu. Dissabte al vespre, Pallars Food Fest i diumenge, 8è dinar popular, Pallars, terra de Cordea. Més informació a ajuntamentdetremp.cat i a eldeugust.com.
El 27è Triumvirat Mediterrani et convida el 6 i el 7 de maig a l'Escala per transportar-te a l'època grecorromana i gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 6 i 7 de maig al Triumvirat Mediterrani. I és que ja ho deien els grecs i els romans, l'Escala té un encant natural.
Més informació a visitlescala.com.
Els dies 6 i 7 de maig viu la Fira Modernista de Terrassa.
Aquest any el món de la dansa és el protagonista.
Amb més de 300 activitats per fer un viatge al passat i reviure la ciutat del 1900.
Gaudeix d'aquest apassionant cap de setmana ple d'història, cultura, patrimoni i molt modernisme.
Fira Modernista de Terrassa el 6 i 7 de maig.
Consulta tota la programació a firamodernista.cat.
A IBI Barcelona hem canviat la vida de moltes dones, ajudant-les a fer realitat el seu somni de ser mares. I avui canviem d'ubicació a la nostra clínica per poder seguir ajudant-te amb millors instal·lacions. Descobreix-la al carrer Mallorca 45 i gaudeix ara de la teva primera visita, amb seminograma inclòs. Demana ara la teva cita a IBI.es.